La pagesia jove del Priorat va presentar aquest dilluns un segon vídeo que es podria dir que és la segona part del vídeo dels aplaudiments, que recordaran se va fer viral ara fa un any. Doncs bé, ara arriba aquesta segona entrega que vol reflexionar i visibilitzar que, malgrat els copets a l'esquena que van rebre després de la publicació del vídeo, la situació per als joves pagesos i ramaders de la comarca no ha millorat, al contrari. A vegades és pitjor. És per això que avui tenim als estudis de Ràdio Falset a tres de les protagonistes del vídeo. Elles són la Marina Garzón, pastora, i la Marina i l'Helena Orós, de la formatgeria Linens de Bellmunt del Priorat. Bon dia a totes tres.
Bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
Com dèiem, ara fa una mica més d'un any us vau fer famosos i famoses gràcies al vídeo dels aplaudiments. Ara torneu a la càrrega amb el vídeo dels m'agrada, dels likes. Per què?
Bueno, al final ens hem estat trobant durant aquest temps i el que hem aclarit és que no s'havia resolt pues, gairebé res. I llavors pues, és una miqueta agafar el recull, no?, de totes aquestes peticions que havíem fet i que no s'han executat al final i tornar-ho a dir pues, irònicament, no?, i amb una miqueta de gràcia.
És una constant, de fet, al vídeo, no?, lo fet aquest que en aquell moment tothom us volia donar suport. De fet, us vau reunir amb polítics i administracions i tothom us ficava un like a les xarxes socials. És molt fàcil ficar un like, tot s'ha de dir. Però un any després, és el que dieu, no? La situació és la mateixa o fins i tot pitjor.
Sí, sí, bueno, al final és més aviat de cara a les administracions, no? Perquè el canvi no és tant comprar de proximitat, que sí que evidentment és una ajuda, però les coses són, doncs, per exemple, la tramitació, les dificultats, el tindreu de fer online, els espais que hi ha entre, com si diguéssim, demà, o sigui, amb la petició dels ajuts o de les, jo què sé, quan demanes un tràmit i la resolució. Vull dir, a vegades poden passar 6 mesos, poden passar un any i tots aquests temps doncs, te van sumant.
Entre d'altres temes, el vídeo parla del tema estrella, no?, que estem últimament aquí a la ràdio, parlem cada setmana quasi bé, que és la qüestió de la sequera i els estralls que està causant, no només en els pagesos joves, sinó en la pagesia en general. Però hi ha un tema que plantegeu que em sembla molt interessant, no?, que és el fet de que, clar, molts dels joves pagesos que han començat i que han rebut l'ajuda de joves agricultors, no?, han de presentar uns resultats, tenen unes obligacions per poder adquirir, obtindre aquestes ajudes, i en cas de no poder-les presentar per culpa de la sequera, doncs això pot fer que caiguin de tornar tota l'ajuda. I és una qüestió que plantegeu al vídeo i que em sembla molt interessant, perquè potser no ens ho havíem plantejat la gent que ho veiem des de fora, però clar, és un doble problema.
Bueno, sí, està clar. L'aigua la necessitem tots i a més no és una cosa que ens puguem donar temps, precisament, perquè aquesta comarca és una de les comarques que més ha patit en quant tot aquest tema de la sequera, molt poca pluja, pantans buits, rius secs, bueno. Som una comarca que depenem molt de lo que és l'agricultura i l'agricultura necessita aigua i els ramaders inclosos també, vull dir, també m'incloc dintre d'agricultor. I llavors, clar, que te fiquin unes solucions però que són més a llarg plaç que no a curt plaç, clar, aquí crec jo que la comarca podríem dir que està en risc, perquè si ja som pocs els que quedem, si a més, com bé has dit tu, te fiquen les complicacions de o no arribes a una sèrie de compliments o el que sigui, després has de tornar a l'ajut, clar, és un problema i molt sever. Vull dir, hi ha gent que ha tingut, o sigui, hi ha agricultors que han tingut que buscar una segona feina perquè com que de la seva no han pogut treure rendiment, han tingut que buscar-se la feina per un altre costat. No sé jo si aquesta comarca ens podem permetre el luxe de que els nostres pagesos tinguin que fer aquestes coses, perquè, bueno, com he dit, és el nostre pa de cada dia, bàsicament.
I parleu, per exemple, també del tema de la inserció, no?, del jovent, tant a la ramaderia com a l'agricultura. Sovint se plantegen aquestes ajudes per ajudar, precisament, així ho diu el nom, però sovint el que fan és al contrari, no? Marina, el teu cas potser és una mica il·lustrador d'aquesta situació.
Sí, bueno, jo ja fa 4 anys que vaig començar amb tot això de la ramaderia. Amb aquests 4 anys no he demanat cap subvenció, és a dir, me les he mirat, he intentat assessorar-me bé, però inclús hasta els mateixos assessors dir-me que no agafi cap subvenció, perquè el que no pot ser és que te donin un ajut que a la llarga acaba sent, per dir-ho d'una manera més te complica més la vida que no pas realment t'ajudi a iniciar res. Després, una altra cosa és que aquests ajuts estan basats per a gent que ja ve de ramader, o sigui, ja ve de pagès. És a dir, si tu ja tens terres o tens una explotació dels teus, de la teva família o el que sigui, llavors, a lo millor amb aquest ajut, tu pots intentar començar. Però començar des de zero amb això, no, perquè ni els tempos són acords amb el que tu pots arribar a fer. Si no compleixes aquests tempos, has de tornar aquests diners, que és una quantitat que és complicada. Bueno, hi ha moltes coses al darrere que miris punt per punt, veus clarament que tu no pots agafar-la, aquesta subvenció. Llavors, bueno, jo crec que s'haurien de mirar moltes coses, perquè si en teoria ha de ser un ajut, no ho és. Llavors, bueno, no sé.
I un altre tema, també encara relacionat amb la qüestió dels ramats, per exemple, de la ramaderia, no? Sovint parlem de que els incendis s'apaguen a l'hivern, que la ramaderia hi té molt a dir en aquest tema, però venim d'un estiu on a la comarca n'hem tingut 3 d'importants i falten ramats i no hi ha ajudes precisament perquè n'hi puguin haver més i això pugui facilitar que els boscos estiguin nets i que els incendis siguin més fàcils d'apagar.
Sí, bé, bueno, és el que dèiem abans, els ajuts, si realment han de servir per ajudar, la gent normalment hi opta, perquè quan, si tu ho necessites ho agafes. Però està clar que, bueno, si tu presentes un projecte a l'Ajuntament i al cap del temps l'Ajuntament acaba dient que no poden sol·licitar l'ajut, o bé perquè és un ajuntament petit o el que sigui, clar, aquí et dona a entendre que el millor que t'ajut no és tan ajut. Llavors, donat que som una comarca que mana més el bosc que qualsevol altra cosa, perquè estem rodejats per tot arreu, crec que aquí s'hauria de fer com un èmfasi especial, a més, no? Perquè si l'any passat vam tindre 3 incendis, per sort no van anar a molt, per dir-ho d'alguna manera, però, bueno, los pròxims que puguin haver-hi a lo millor no mos donen tanta opció i a lo millor les vinyes tampoc ho podran parar, o a lo millor agafar un flanc que simplement, si no hi ha conreus, no hi ha pastors que pasturin aquella zona, aquella zona cremarà segur. Llavors, clar, també el tema de fer les neteges del bosc a l'hivern, no? Que el bosc se neteja a l'hivern. Clar, si hi ha abans un pagès o una persona jubilada, tan sols que tingués un tros de terra, ell pues, agafava, no? Netejava la seva finca, els voltants de la seva finca, cremava totes les restes que es generaven durant tot l'any, i aquestes restes desapareixien. Llavors això deixa de ser combustible. Si el que fem és tallar arbres o que es trenquin arbres i deixem tota la resta vegetal a baix, crec per mi que pot ser bastant contraproduent. Llavors, clar, abans s'aprofitaven els boscos per la llenya de les cases, per fer mobles, per un munt de coses, i avui dia ja no, s'ha perdut tota aquesta cultura. Vull dir, avui dia preferim anar a comprar un moble de l'IKEA que està fet amb totes les sobres de fustes i de tot, i no volem la fusta de pi, pues, perquè no, jo encara m'ho pregunto ara, si vols dir la veritat. Vull dir, no ho sé, jo, a mi, de veritat, m'escalfa, me fa de vigues, vull dir, faig moltes coses i l'aprofito la llenya. Llavors, clar, si hi ha una persona així, no? Ja no pot demanar el permís per fer foc, ja no pot cremar totes aquestes restes queden allí, sumant-li de que cada vegada la gent gran ja no pot fer l'ús d'aquestes finques ni pot fer aquest manteniment de finques, llavors són finques que s'acaben perdent i s'acaben transformant en bosc. Vull dir, l'únic que generem és més matèria per al bosc perquè cremi i més bosc perquè també cremi. Llavors, bueno, jo, per mi, la meva manera de visibilitzar-ho, jo pasturo al Montsant ara, estic a la part d'Escaladell i la Morera, i jo per mi crec que a la muntanya del Montsant per lo menos hauríem de ser 8 pastors per poder arribar a cobrir tots els flancs de malícia, bosc i tot el que hi ha. Vull dir, crec que hauria de ser una feina que sobretot aquesta comarca hauria de remarcar moltíssim.
I ara ho apuntaves també, no? Si és complicat demanar un permís de foc, imagina't tota la paperassa que han de fer pagesos, agricultors, ramaders, exacte, i qui sigui, per poder fer la vostra feina al final.
Sí. Clar, clar, si nosaltres ja per poder demanar permís per fer foc i ja hem d'anar a l'Ajuntament a demanar permís, no sé què, has de fer la DUN per poder fer foc.
Clar, clar, també és que és això, és un tema nou, però no, per demanar un permís de foc has de fer una DUN.
Sí, sí, vull dir, on s'has vist això, una persona que no et fa la DUN, que vol dir que té el seu terreny per fer el seu esbarjo, per fer la seva jubilació, per passar la jubilació, per el que sigui, com... Què representa que ha de fer aquesta persona? Ha de seguir fent la DUN? Vull dir, ha de fer una DUN nova? Clar, és com una miqueta contraproduent, trobo, i l'únic que fa és complicar més la feina.
I en aquesta línia, Marina, Helena, crec que és important destacar també les traves que suposa la legislació alimentària per a petits productors de, en el vostre cas, formatge. En el vostre cas concret, no, teniu... heu de demanar permís per elaborar els diversos tipus de formatge.
Sí, al final la cosa és que, com si diguéssim, els tràmits administratius, no, de la legislació no diferència entre una gran empresa i una petita empresa. Llavors, clar, l'escala de valors és totalment diferent, la producció, el maneig de tot. I només partint d'aquesta base ja tindria d'haver-hi una altra branca. Al final ella us ho explicarà, al final tu vas a França i entres en una granja i te sorprens.
Marina, doncs t'escoltem.
Bueno, doncs al final, per exemple, quan anem a França, doncs què passa? Que trobem al medi rural, no? Una granja d'una família, que són 4, per exemple. Pues tenen les seves 10 cabres, una vaca, tenen gallines, tenen ànecs. Doncs al final, amb aquest model que tenen ells, què passa? Que tu pots vendre els teus ous, pots vendre llet, pots vendre aquesta llet transformada en formatge, pots fer mermelada de la fruita que tu tinguis i també vendre-la, no? I és com... entendre que encara que siguem petits podem fer moltes coses i no tenim que fer 80 tonelades d'un tipus de formatge o 100 tonelades de mantega, no? Al final és entendre, doncs, que tu, si realment pots viure de vendre 24 ous al mes, 3 pots de mermelada i 4 formatges, per què no es contempla aquesta opció? I es dona la possibilitat de fer una feina petita, polida i al final honesta, no? Que t'ompli molt el cor. No ho sé, és com donar-li una miqueta la volta en aquest sistema que tenim de consum.
Mm-hmm. Però clar, això sobta, no? Vull dir, estàs parlant de França o d'Àustria, són països, vull dir, equiparables al nostre, no? I aquí tenim una legislació que per fer mató necessites un permís i per fer un formatge curant necessites un altre.
Clar, al final no estem dient que no existeixi un espai i uns... unes normes que seguir, no estem parlant d'això, sinó de que li donem una visió diferent i que es pugui entendre que realment per fer un mató és que jo el podria fer al corral, no sé si m'explico, perquè al final tu jugues amb la temperatura, amb la frescura del propi producte, no? Bueno, al final també podríem dir, no, que a veure si algun dia la llei pogués contemplar una manera de treballar més polivalent, no? Ficant valor a no només un producte, sinó que una persona o una família és capaç de fer 10 productes, doncs que els fes amb, evidentment, uns permisos, no?, i unes instal·lacions i tot correcte com s'ha de fer, però que hi hagués una miqueta més de possibilitat de tindre un ventall que et permetés tocar més punts i fer més... Bueno, al final, una miqueta més de variació, i no només un formatge, un mató o un flan de mató.
Clar, això al final també ho hem d'amanir, no?, perquè al final és com tot una amanida, no?, en què cada vegada hi ha més productes que venen de fora i que... o no compleixen la legislació que nosaltres tenim aquí i que vosaltres sí que heu de complir, o això, ja sigui en matèria sanitària, en matèria de sostenibilitat, en matèria de tot, no? Vull dir, si venen les taronges de Sud-àfrica, quan arriben aquí ja porten un grau una petjada de carboni important. Per tant,
Clar, bueno, aquí també jo crec que hi ha un punt molt important, que és l'educació que tenim de la pròpia alimentació, no? Al final, realment, jo no sé quin grau de població sap la temporada de cada aliment i per què te'l mengen en aquest punt de l'any, no? Vull dir, al final és entendre que no podem menjar taronges tot l'any o que no podem menjar, depèn de quins tipus, durant tot l'any, perquè és que al final això anem contra natura i ens ho trobarem.
Sí, el punt important també és la traçabilitat dels productes, perquè aquí te demanen rigorosament una traçabilitat. Ara els pagesos, al final, els productors, els estan demanant pues, una sèrie de, no, d'encorsetaments, de productes que poden o no utilitzar, i els enreden, bueno, pues, és un enredo portar la traçabilitat de tots aquests productes, cosa que, per exemple, pues, altres països no demanen. Llavors, clar, el cost de producció baixa moltíssim, sense tota aquesta feina de camp que hi ha al detrás.
Mm-hmm. I parlant de costos, no, al vídeo surt el Christian, que és pastor a Capçanes, no, que posa números. I a vegades, potser amb els números, la cosa és molt clara. No? Nosaltres anem al súper, comprem un cabrit 120 euros i el pagès o el ramader en qüestió ne rep 30.
Pues això ve... Clar, quan tu vas a vendre el teu producte, un producte que l'has criat, l'has intentat cuidar, donar-li el millor de benestar possible, perquè recordem que som empreses petites, som productors petits, no som macroproduccions, llavors ens dona més facilitat a l'hora de treballar amb els animals, de poder-los donar-los una atenció molt més profunda, quasi m'atreviria a dir està individualitzada, si depèn de la situació, saps? Clar, que veguis que tota la feina que tu generes i fas durant tot l'any, que a més tens una producció a l'any, vull dir, clar, això és com una collita, al fi i al cap, elles fan un par a l'any i d'allí és d'on tu, en teoria, has de treure els beneficis. Si, com bé deia la Marina, només t'enfoquen a poder vendre un sol producte, clar, tu en aquest producte intentes donar-li el màxim de valor que pots, no? Clar, si tu ja... És un animal que pastura moltes hores al dia, en vez de piensos processats, los hi poses gra, los esquiles, los hi mires qualsevol tipus de malaltia que els hi surti, intentes sempre tindre'ls sans, portar-los bé i tot, que veguis que tota la teva feina queda com a banalitzada, perquè els que venen després a l'hora de fer la venda als supermercats o en altres llocs s'enduen tants diners i tu veus que només reps, pues, com bé deia el Cristian, no, al vídeo aquests 30 euros, i això és un cas real, vull dir, és real, real. Llavors, clar, què em penses, no? De dir, hosti, tota la meva feina... Tot el que em fa pagar l'administració, perquè he de passar una sèrie de normatives, cada vegada que porto una bèstia a l'escorxador, si no m'equivoco, em sembla que eren entre 7-8 papers, quasi, per portar una bèstia. Vull dir, imagina't, si fos una macrogranja que n'hagi de portar 200, han de tallar mig Amazones només pels papers. Uh-huh. Saps el que vull dir? Llavors, clar, que després veus que tota la teva feina i tot el teu esforç se'n va cap a uns altres, que són els que s'aprofiten, no? Perquè, clar, ells te venen, no?, amb el cuento de, no, jo te'l compro o te'l pago a tant, i si tu no ho vols així, no et preocupis, que d'on sigui ja me'l portaran, i més barat, segurament. Però llavors tornem a anar a lo de sempre, vull dir, estem pagant per productes que ni tenen la qualitat que han de tindre, que tenen uns processos de perquè s'han de conservar aquests productes. Vull dir, clar, un producte que ve de l'Àfrica, el temps que tarda en arribar aquí, amb neveres, tots els productes que els hi fiquin, perquè clar, quan arribin aquí han de ser boniques les coses, perquè si no són boniques tampoc ho volen. Llavors, clar, és com tot una com una conseqüència de successos que el pagès o el productor simplement li porta a la deriva de la seva feina. I per això després hi ha molta gent que diu, hosti, és que clar, com m'he de ficar a pagès, no? Si me paguen aquests preus o després, no, me prohibeixen fer tants productes o tinc tants problemes per generar un producte, no? Per això nosaltres creiem que la nostra feina, vull dir, la ramaderia i la pagesia amb petita productivitat són eines que... A part de la feina, del valor que donen al territori, és el valor que donem nosaltres a la nostra pròpia alimentació, bàsicament. Vull dir que sí que mirem molt els diners, però potser hauríem de mirar també una miqueta el que és la qualitat de l'aliment, saps? No, no tot és negatiu dintre del que cap, perquè sí que hi ha molta gent que confia en la nostra feina i creuen en la nostra feina, i si s'han de gastar pues, 2 euros més o 3 euros més, pues, se'ls gasten perquè saben que estan menjant algo de qualitat fet aquí, amb uns processos i unes normatives que d'allò, clar, si tu després vas al Mercadona i trobes el meu cabrit a 120 euros i trobes un altre cabrit que te'l foten a 70, clar, la gent, jo també ho entenc, que tal com està la cosa tampoc hi ha pasta per comer.
Sí, correcte. Tot això que m'heu explicat surt més o menys ja explicat al vídeo, no? Però a banda enguany també heu presentat un manifest on les coses, tot això que m'heu explicat, s'explica més detalladament, més concretament. I també plantegeu algunes propostes de millora, no? Com per exemple la creació d'una marca de garantia comarcal.
Bueno, doncs això, no? Fer una mica una organització per tal de recollir tots aquests productes, totes aquestes feines, no? Dintre d'un marc que algú pues, ho gestionés i pogués validar, pues, mira, aquest producte és de Priorat, està fet de tal manera, de petita empresa, no? Com uns baròmetres, no? Al final per entrar dintre d'aquest sector. Perquè el que sí que tenim clar és que ens encanta la nostra feina i ens encanta produir i ens encanta el que fem, si no, no estaríem aquí amb tots els impediments que estem tenint.
Sí, bé, ja anem acabant, també, si us sembla, acabeu el manifest així, no volem likes ni copets a l'esquena, volem accions concretes i adaptades a la nostra escala, volem un Priorat viu.
Pues així. Simplement. Està molt ben dit aquí ja.
Val, doncs, bueno, l'any passat que us vau fer virals, enguany també s'hi esteu fent, perquè en menys de 24 hores porteu més de 156.000 visualitzacions a l'Instagram.
Wow.
I més de 4.000 al YouTube. Per tant, esperem almenys, no, que el missatge arribi i que si l'any passat no va tindre prou força, doncs enguany aquesta força s'hi sumi una mica. Moltes gràcies una vegada més per acceptar la invitació de Ràdio Falset. Ja sabeu que aquests micros estan oberts per vosaltres sempre que vulgueu, perquè vingueu a dir la vostra i tot el que cregueu oportú. Merci i molta sort.
Pues moltes gràcies.
Moltes gràcies.